Gràcies. Abans de defensar la moció, volem donar les gràcies i perdó als grups i als serveis de l'Ajuntament per haver presentat aquesta moció d'urgència. Volem defensar per això la seva idoneïtat. No només perquè els pressupostos generals de l'Estat espanyol seran aprovats en breu, aquesta mateixa setmana segurament, sinó perquè afecten directament aquest i tots els ajuntaments, els serveis públics i en definitiva el global de la població qui exigeix una administració propera, útil i garant de la defensa dels drets socials. En temps de sostre de despesa, austeritat i imposicions de la troica, ens toca als ajuntaments gestionar la misèria i, a més, patir les polítiques de l'Estat espanyol, unes polítiques que es basen en la despossessió, la privatització i el trasllat del deute públic a les capes més baixes de l'administració. La disposició addicional 27a posa més traves encara a la remunicipalització de serveis amb la impossibilitat de subrogar els treballadors i treballadores que s'ocupen del servei externalitzat i que són les més capacitades per seguir desenvolupant el servei amb normalitat. Sense anar més lluny, amb aquests pressupostos Sitges no podria comptar ara amb unes persones tan vàlides com les del Servei de Turisme procedents de l'antiga agència, o hauria de prescindir de les treballadores de les llars d'infants quan aquestes siguin municipalitzades, que ho seran. Per tot això, proposem l'aprovació dels següents acords. Primer, manifestar el rebuig als pressupostos generals de l'Estat basats en l'austeritat, la pobresa salarial, les retallades en pensions i serveis públics, la inclusió d'obstacles per dur a terme municipalitzacions de serveis públics. Segon, manifestar la nostra oposició a la llei Montoro i a la constant agressió contra l'autonomia local i les obligacions imposades als ajuntaments tendents a privatitzar les seves funcions i ser finançadors obligats de negocis privats i bancs i a recentralitzar-les en clau espanyola. Tercer, eliminar totes les traves que impedeixen la remunicipalització de serveis públics locals. Les polítiques de privatització i els foscos contractes de prestació de serveis tan sols han servit per encarir els serveis municipals i afavorir a grans empreses privades. I quart, i últim, notificar a la presidència del Govern de l'Estat espanyol i les Corts Generals, remitent-ho a cadascun dels grups parlamentaris del Congrés i Senat, el resultat d'aquesta moció. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Vigó. Torn de paraules pels grups. Senyora Carme Gasulla.
Bé, votarem a favor de la moció perquè compartim amb la CUP la reflexió i les reivindicacions que ens fan en relació als pressupostos de l'Estat espanyol del 2017 en quant a l'asfíxia que suposa les hisendes dels ajuntaments. Són uns pressupostos injustos, per nosaltres antidemocràtics, que van en contra dels municipis perquè limiten fins al paroxisme la seva capacitat econòmica. El ministre Montoro hauria d'haver estat regidor abans que ministre per adonar-se de la importància que té l'administració local a la vida dels ciutadans i les ciutadanes. Tinc els meus dubtes que hagués estat un bon regidor. Se n'adonaria que les administracions locals han hagut d'assumir serveis del govern central i autonòmic en moments de crisi per fer front a les contínues retallades socials que han provocat profundes desigualtats en tots els àmbits. L'austeritat, les retallades, les restriccions econòmiques i socials com a resposta a la crisi han estat i continuen esdevenint inacceptables, injustes i insolidàries. Assumim des dels ajuntaments sense recursos, resposta a les necessitats vitals bàsiques dels ciutadans i les ciutadanes. A sobre, els ajuntaments ni tan sols són lliures per invertir en polítiques socials amb els estalvis generats dels pressupostos. Ens ofeguen amb tota la intenció, amb tota la càrrega ideològica, costi el que costi. No són números, són persones. El ministre Montoro i tot el govern del PP es va excusar en la crisi per recentralitzar les administracions i restringir la nostra autonomia com a ajuntaments. No és només una qüestió econòmica, ho és també d'ideologia. Limitar la capacitat econòmica i d'autonomia local va més enllà dels números. És una actitud a petita escala, però amb gran impacte d'aquesta visió centralista, unionista i neoliberal del govern i del país. Ara que les finances de molts ajuntaments estan sanejades, continua aquest atac contra el públic, intentant bloquejar els processos de remunicipalització o d'ampliació del capítol 1. De fet, la disposició 27 d'aquests pressupostos presentats pel PP frenaran i impediran els processos de remunicipalització que ja s'han iniciat a molts ajuntaments. A Ribes, per exemple, el grup Fem Poble denuncia que malgrat es va aprovar per unanimitat en el ple la creació d'una comissió per recuperar serveis municipals externalitzats, tot i que el govern local també està posant pals a les rodes, el mateix govern local, perquè tiri endavant. No acceptem uns pressupostos que van contra els municipis, tant és quina sigui la seva situació econòmica. No acceptem la llei d'hisendes locals, l'ARSAL, pel que té de restrictiva i intervencionista. I per això nosaltres lluitarem per a derogar-la des dels nostres àmbits d'intervenció política, com esperem facin els que avui votin a favor d'aquesta moció. Moltes gràcies.
Gràcies, senyora Gasulla. Senyor Llombart.
Nosaltres, des del Partit Popular, votarem en contra de la moció. Imagino no sorpresa per les CUP, però en aquest sentit nosaltres volem dir dues coses. Una, nosaltres no considerem que estem aislats. De fet, a veure què mire, però me confirmen que els 176 votos finalmente que se han conseguido tras el consenso en negociaciones en el Congreso llevarán a la aprobación definitiva de estos presupuestos. Y hay una cosa que comparto con ustedes en la exposición de esta moción, aunque mezclan tantas cosas y de una forma o de una forma de expresar tan compleja que a veces nos ha resultado difícil entenderlo. Digo, nos ha resultado porque hemos tenido poco tiempo para analizar la moción, pero lo que queríamos era estructurarlas para poder decirles en qué estábamos de acuerdo y en qué no. Y en prácticamente el redactado de todos los parágrafos de esta moción no podemos estar de acuerdo. Pero sí hay una cosa del contenido y que además hacía mención la señora Gasulla, que para nosotros es de importante relevancia. Y es, en definitiva, que hemos conseguido salir, no totalmente de una crisis, pero que hemos remontado desde el Gobierno de España, forzando a las instituciones públicas locales y municipales a un mayor control y exhaustivo control por parte de la intervención general, a una situación de control, que antes era descontrol. Por lo tanto, creo que en eso podemos estar todos de acuerdo, de que durante muchos años la situación en la que algunos ayuntamientos y entidades públicas han estado no malversando fondos, pero no controlando bien las arcas municipales, ha hecho que nos lleve desde el Gobierno de España a tener que poner medidas de contención muy exhaustivas desde el punto de vista económico-financiero. Y esa es la situación en la que nos encontramos hoy. En recientes intervenciones del presidente del Gobierno español se ha hecho hincapié en que hemos conseguido finalmente en 2017 llegar a ese equilibrio que se buscaba y que podía también afectar positivamente a que España pues tenga ya una posición de relevancia y de estabilidad financiera frente al resto de los países de la Unión Europea, lo cual repercutiría y está repercutiendo en el remanente de los municipios. Sitges es un caso claro del agravio que estamos sufriendo frente a la contención del gasto. Y esperamos, por tanto, que durante este ejercicio 2016 nos lleve a unas modificaciones en la posibilidad del gasto que permitan al municipio a una mayor inversión. Y en este caso quería resaltar, frente a las dos intervenciones que han habido, dos cosas también. Una, ustedes hacían hincapié en la moción y después la intervención de la señora Gasulla, de que se han visto agraviados los servicios básicos municipales, especialmente los relativos a servicios sociales. Y esto se ha hecho mención en varias partes del texto. Esto no es del todo cierto. Si ustedes entienden y conocen el fondo de la ley que se ha instaurado desde el Gobierno de España, ha afectado a muchas partidas, pero no a las partidas que originalmente se han tratado para contener la situación de riesgo y, en especial, todas aquellas que quedan afectadas con la educación y con los servicios sociales, la sanidad, etcétera. En algunos casos también se ha hecho mención que servicios como la sanidad han estado directamente afectados desde el Gobierno de España, cuando ustedes saben que las competencias fueron delegadas hace ya bastantes años a las propias autonomías. Por tanto, no nos gustaría que hagan demagogia y hablen de la troika con de forma despectiva a través de esta moción cuando son los dirigentes europeos y en este caso del gobierno español y autonómicos los que han abogado por la seriedad, por la responsabilidad en el gasto y esperamos que en los próximos meses pues podamos contar con un nuevo proyecto para 2018 que nos permita una posibilidad de gasto. Gracias.
Gracias, señor Llombart. Señor Rodríguez.
Gracias, señor alcalde. A ver, en primer lugar, es que nos extraña bastante porque es que hablan del Estado español como si fuera un ente extraterrestre, pero es que no quiero entrar en su marco mental. Es decir, para nosotros, no sé, o para ustedes, es como presentar una moción sobre Francia o sobre Venezuela, ¿no? Es que parece ser que sería lo mismo, ¿no? Que ustedes dicen no formar de un Estado llamado España, que tampoco se presentan a sus elecciones generales, solo a las municipales y a las autonómicas, aunque gobiernen en algunos municipios, con el ordenamiento jurídico de España, de nuestro país, que dicen no formar ni querer formar parte. No se quejen, si no quieren presentarse a esas elecciones, luego no presenten mociones en entes municipales, porque el trabajo que ustedes no hacen lo hacemos los demás, o los hacen los demás partidos. Esta moción tiene por objetivo que el Ayuntamiento de Sitges se posicione en contra del presupuesto general del Estado, el cual, que no esté aprobado, implica que, por ejemplo, no podamos hacer uso del remanente. Lo sabemos perfectamente. Es necesario, evidentemente, para la correcta financiación de los municipios y de los entes supramunicipales. El primer presupuesto que el PP ya no tiene mayoría absoluta, después de unos cuantos años, ya que ha tenido que negociar con diferentes grupos, Ciudadanos, el PNV, Coalición Canarias y Nueva Canarias. Y más en detalle, el presupuesto 2017 es el presupuesto nacional que no hay más recortes en sanidad y en educación, servicios sociales ni en innovación, no solo para acabar con la deuda. Tampoco va a haber subidas de impuestos, pero sí un compromiso de reducción y ahorro en la burocracia de más de 900 millones de euros, del cual se encargará la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. También los pactos con Ciudadanos va a llegar un aumento de más de 4.087 mil millones de euros en políticas sociales, formación, innovación y educación. Más en detalle, es un aumento de más de 2.000 millones en retos sociales, complemento salarial con formación para dignificar los ingresos de los jóvenes, 500 millones de euros, plan de lucha contra la pobreza infantil, 342 millones de euros, un cambio en políticas de formación con orientación personalizada y un cheque de formación, una tarifa plana para autónomos, los 6 primeros meses que ya están activos desde enero, extensión de los permisos de paternidad, en marcha desde el 1 de enero de 2017. Inversión en políticas de modernización y educación, 2.000 millones de euros. Financiación de una red de transferencia tecnológica entre universidades, 500 millones de euros. Un programa de refuerzo del profesorado y un plan de modernización de la justicia, más de 100 millones de euros. No es el presupuesto que Ciudadanos haría, pero que representa un giro importante para recuperar la clase media y trabajadora española y asentar las bases de un futuro mejor. Y entre otras cosas, también comentar que parte de estos acuerdos también ha sido parte de los acuerdos con el Grupo Socialista en el Congreso. Gracias.
Gracias, señor Rodríguez. Més intervencions. Senyor Moliner, en nom dels grups del govern.
Gràcies, senyor Valla. Evidentment donarem suport a la moció sense cap però i a favor de tot el que s'hi exposa. Ens costa donar-li suport bàsicament perquè estem tan asfixiats als ajuntaments que molts estem esperant que s'aprovi. És a dir, primer va ser el període mig de pagament, que ens deien que per tocar el superàvit i el romanent havíem de complir el període mig de pagament. Avui estem a 19 dies, de PMP i continuem sense poder-lo tocar perquè ara falta que s'aprovi la llei de pressupostos de l'Estat. Com nosaltres, milers d'ajuntaments, però vull dir, sempre és una trava. Jo els hi parlaré més que com a portaveu del govern, com a regidor d'Hisenda, perquè què volen dir aquests pressupostos? Ho dic perquè després, quan fem discursos aquí, que moltes vegades doncs, fem política i l'entenc perfectament, jo el primer, però quan demanem projectes, programes i més inversió aquí i allà, doncs sapiguem que aquests pressupostos asfixien, com s'ha dit aquí, limiten la capacitat financera. Sapiguem que continuarem sense poder augmentar el personal de l'Ajuntament. una cosa tan senzilla com aquesta. Continuarem sense poder augmentar el personal. Continuarem sense poder augmentar el sostre de despesa. Per tant, estarem molt limitats amb el pressupost, tot i que haguem eixugat un deute de quasi el 80% del deute que hi havia el 2010 en aquest ajuntament. Per tant, tot allò que vulguem fer per disminuir els ingressos que rebem, la major part a nivell d'impostos, la part que carregues al ciutadà, tot i que no ens agradi fer-ho, però aquests anys de crisi, doncs qui més han patit han sigut ells, sapiguem que haurem de, si hem de rebaixar els impostos, haurem de limitar la despesa. Per tant, limitant tot això, limites, com dèiem, recursos humans, en política de recursos humans i també en organització. I per tant, amb administració electrònica, perquè aquí tothom ha parlat d'administració electrònica, però en la negociació dels pressupostos, pocs partits van demanar partides per l'administració electrònica, tot i que és un fet important, però a vegades amb aquests punts, si no ho coneixes, et quedes molt sol defensar-los, perquè has d'estar a govern per veure el que realment es necessita. Avui llegia, amb això de que el govern espanyol està molt sanejat econòmicament i tot això, que ha incomplert el tant per cent d'augment de les pensions de viudedat. És a dir, no ha pogut fer front per incapacitat econòmica, o sigui, al tanto, tot i que estem, Espanya va bien, va mejor, la crisi ha passat, per incapacitat econòmica no ha pogut augmentar una cosa tan sensible i a més que ho marca la llei, com és la pensió de viudedat de les persones que la cobren, que a l'estat espanyol són bastantes. Per tant, jo els agraeixo molt aquest tipus de debats, aquí tots en sabem molt de tot, però estem en una situació molt complicada i estic completament d'acord en que són uns bons pressupostos i més si es pacten amb Ciutadans i el Partit Nacionalista Basc. Em sobta molt que els bascos hagin aprovat, no em sobta tant, hagin aprovat aquests pressupostos, tenen una situació financera molt millor que la nostra i els seus ajuntaments evidentment no passen per tot el que estem passant nosaltres, perquè tenen el seu sistema econòmic, no? Per tant, ho fan molt millor que nosaltres i negocien molt millor. Però en tot cas espero que siguin els últims pressupostos generals de l'estat espanyol i els primers nostres l'any 2018. Moltes gràcies.